Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
I us ho avançàvem fa uns moments, passem de l'Urban Cluster Market, que arribarà aquest dijous a la ciutat, i hem sortit amb la nostra unitat mòbil d'excursió. Ho hem fet per anar ben a prop, al costat de la ràdio, carrer Santiago de Rusiñol, i allà hi tenim la nostra companya Eva Garrido. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Alba.
Que avui et trobes a la Casa Museu Cal Jarré. Oi, Eva?
I tant, Alba, ens trobem a l'antiga fàbrica de terrisseria Arpí, coneguda popularment com a Cal Jarré. I és que Sant Cugat està d'enhorabona perquè aquest emblemàtic espai del modernisme català acaba d'obrir les seves portes als ciutadans i, a més, ho fa amb un munt de propostes per venir a visitar. Per parlar-ne, de tot plegat, ens acompanya Frederic Cabanes, propietari d'aquesta Casa Museu Cal Jarré i director de la Fundació Cabanes. Molt bon dia, Frederic, que et tinc aquí.
Bon dia, Bruna.
Què et sembla si comencem un recorregut que ens expliquis què podem veure en aquesta Casa Museu Cal Jarré, sí?
D'acord.
Però abans de començar el recorregut, què et sembla si parlem d'una part molt important d'aquesta Casa Museu, que és el seu exterior i la seva façana, de la qual em vull destacar una curiositat que em va fer molta gràcia, i és que Pere Arpí, el 1885, va reformar la façana amb trossets de ceràmica, peces de terrisseria que havien sobrat, i ell d'això en va fer la façana.
Pues sí, home, aviam, realment això és una fàbrica de terrissa, i per tant doncs és lògic de pensar que tot el que hi ha en el seu exterior, en el fons, era una manera de mostrar el que ells feien, no? Per tant, hi ha hagut algú que, quan es parla de la façana, podria ser un mostruari perfectament de peces de ceràmica que ells feien. Des de les balustres, les mènsules, els capitells, tot el que veiem a fora era una alarde, no? un lluïment del seu art. No?
I també ens comentaves una cosa molt curiosa, que on és ara la porta, abans era una finestra.
Bueno, sí, això és un comentari que et feia fa un moment, que estàvem aquí, jo ensenyava una fotografia antiga de Cal Jarré, i evidentment la casa ha sofert moltes variants i moltes reformes, no? I una d'elles és aquesta. La casa aquesta ara té tres portes, diguem, a davant, a la que dona la plaça, i antigament només n'hi havia una. A banda i banda hi havia dues finestrals molt grans, i per tant la porta que ara tenim per entrar al museu havia sigut una finestra.
Frederic, alguna cosa més a destacar de la façana que puguis dir que els santcugatencs es fixin en alguna cosa curiosa quan passin per aquí davant?
Sí, jo vull resaltar que al Jarré hi ha tot ell, sobre la façana, evidentment que molt. Aviam, a vegades tendim a que les cases aquestes icòniques de Barcelona, com pot ser la Casa Ametller o qualsevol d'aquestes, en parlem molt i les posem dalt de tot, perquè doncs, evidentment són molt maques i no hi ha que treure cap mèrit, i tenen, sobretot tenen un ressò internacional, que moltes vegades poblacions com Sant Cugat ens passa que no ho tenim, no tenim aquests mitjans de, diguem, de promoció turístic i tot el que porta, no? El que vull dir és que tenim cases aquí molt maques, i jo ara en aquest moment estem parlant de la casa nostra, que és la casa de Cal Jarré, i a més estem en un lloc superemblemàtic, davant, just davant del monestir, i és una casa, jo sempre he dit que la casa de Cal Jarré té l'avantatge d'estar a la proximitat, d'estar al costat del monestir, com bé dic fa un moment. Però també això li juga en contra, perquè la gent quan arriba aquí a vegades els ulls se'n van cap al monestir i fa que no vegis la casa que tens al costat, oi? Jo he fet un detall que a la meva investigació que he portat fa molts i molts anys sobre aquesta casa m'ha portat aquest pensament. És a dir, per què hi ha tantes poques fotografies de la casa de Cal Jarré quan és una casa que a tots ens crida l'atenció, a tots ens agrada, a tots ens envelleix, a tots ens deleitim veient-la, i en canvi fotografies, quan parlo de fotografies del la primera part del segle XX, no? Des dels anys 30, 40, hi ha molt poques fotografies de la façana, molt poques. Quasi diria que cap, o sigui, estem parlant de n'hi ha una de primers de segle, una altra al voltant dels anys 50, però hi ha molt poques fotografies. Jo he pensat sempre el mateix, i és que quan els fotògrafs arribaven aquí a la plaça, posaven el cavallet, feien la fotografia del monestir, i semblava que tot girava al voltant del monestir, i per tant que el Jarré quedava una miqueta com de costat. Per tant, ara que tenim càmeres digitals, convido la gent que fem moltes fotos, que ja ho sé que les feu, i sobretot parlar-ne i disfrutar d'aquesta casa, que són de les poques que ens queden a la població.
Parlàvem que la casa primer era la fàbrica de la família Arpí i després va passar a mans de la família Cabanes. Explica'ns aquesta història, com ha passat d'unes mans a les altres.
Bé, tot és molt divertit d'explicar i molt llarg, no? Ara, amb aquest programa tan curt que vosaltres feu, costa molt de resumir aquestes coses, però és bonic que m'ho preguntis, perquè sí, tot té el seu perquè, no? Aquesta casa la tenien els Arpí i llavors la van heredar. Això ho explico jo en un llibre que tinc editat en l'any 2000, el Sant Cugat, Orígens i Històries d'un poble i d'una família, que hi ha molta gent que l'ha llegit i el té, i allà ho explico bé, eh? Però jo ara intentaré resumir-ho. És a dir, quan l'últim terrisser va morir, no va deixar cap hereu directe, no tenia fills, era solter, i aleshores va haver un periple, diguem, durant 10 anys, mira, el mateix temps que ha durat les obres d'aquí, fins que no es va resoldre el tema d'herència. Hi havia molts hereus, però eren hereus de molt lluny, eren cosins, i entre ells al final hi va haver un que va ser el Pere Massana Rodó. A mi fa molta gràcia perquè és un personatge molt popular també, perquè és el dels famós vins de Montroi, no? dels vins Massana i del Moscatell, el famós Moscatell Massana, que tots coneixeu, però quan teniu una botella davant vostra heu de pensar que aquest senyor que allà posa Pedro Massana, em sembla que posa Pedro Massana, era l'antic propietari d'aquí Cal Gerrer, vull dir que és una cosa que la gent no sap. I aquest propietari va ser el que ens el va vendre a nosaltres, a la família Cabanes. Llavors la casa estava molt malament, molt malament, estava plena d'inquilins, això vol dir que estava hipotecada per uns lloguers molt, molt, molt barats, una cosa que no es podia ni aguantar, no es podia ni sostindre. D'aquí ve que la casa estava caient-se perquè la gent no podia pagar el gasto que suposava mantenir aquesta casa. I llavors els meus pares, la meva mare, que era molt emprendedora amb això, i era molt, no s'ho pensava les coses dues vegades, quan li van oferir aquesta casa per comprar, va dir que sí en seguida. I la van comprar, però ens vam trobar amb un, el que es diu, un mort, perquè era una casa que estava hipotecada, com et dic, pels llogaters que hi vivien, perquè en lloguers molt antics es pagava molt poc i el gasto que suposava la casa no es podia mantindre. I llavors aquí jo vaig dir, escolta, dic, això hem de fer un gir completament, hem de donar-li una visió diferent a l'assumpte, i jo, com que he sortit amb aquest sentiment artístic com el meu pare, doncs no en tenia res més que fer una cosa de cara al poble i una cosa artística.
I el resultat el veurem a continuació. Què et sembla, Frederic? Anem a fer un recorregut i ja et dic, Alba, que hem de pujar forces escales perquè, tal i com comentava el Frederic, és una casa que deies d'arquitectura vertical.
Doncs sí, senyor.
A veure, Eva, si no us perdem la pista.
Tot i amb això, no tingueu por la gent que vingueu a visitar-nos, perquè tenim un ascensor que caben 8 persones, que és molt esplèndid també, i us portarà a planta, sense cap necessitat de pujar escales. Però les escales, és veritat que són un plaer, ara mateix estem caminant amb elles, i són un plaer visitar-les, veure-les, perquè hem conservat l'escala autèntica de Cal Gerrer, i és una preciositat. Mira, jo només us dic una cosa. Això dit per mi, pels arquitectes i per tot aquell que ho ha visitat, és una escala tan singular que no té cap mida igual, totes són diferents. És a dir, d'un cantó té una mida, l'altre cantó té una altra, l'altre, o sigui, quatre parets, quatre mides diferents, totes elles diferents des que puges fins que baixes.
I això la fa tan especial. Estem al primer pis, on hi ha una exposició sobre Cal Gerrer abans i ara, una exposició de fotografia.
Sí, senyor, ho has dit molt bé. Això estem en el pis del cònsol. Aquí havíeu viscut un cònsol. També anteriorment havia viscut els Arpí, els mateixos de la família, els de la casa, no? I en aquest pis del cònsol hi volem fer exposicions temporals diferents, vull dir que pot ser molt variant, i durant aquests primers mesos, fins al mes d'agost, tenim penjada aquesta exposició que la gent podrà veure una mica del treball nostre que hem fet de restauració de la casa, i podrem veure l'abans i el després, en aquest cas abans i ara.
Una gran restauració. Estem veient aquí una fotografia amb una façana que fa molta pena de veure, i ara, actualment, tan maca que ha quedat.
Ho has dit molt bé, sí. La casa ha sigut preciosa sempre. Jo sempre l'he vist maca, inclús quan estava malament. Els meus ulls sempre la veien bonica perquè entenia que allà hi havia un treball artesà de ceràmica impecable, preciós, un lluïment de l'artesania de Catalunya, perquè hem de saber que els Arpí venen de 3 segles de ceramistes enrere. Vol dir, això, el que vingui a visitar no us ho perdeu, en el soterrani, que ara no he pogut baixar per temes vostres de cobertura del micròfon. A baix tenim tot el tema dels l'espí. Veureu...
Tot el llegat, diguéssim, de peces que encara queden.
Naturalment, això és una cosa que ho hem passat per alt, l'hem pujat al primer pis, però abans teníem que haver baixat a baix hi ha moltes sorpreses, hi ha una cisterna que ens hi podem posar dintre, podem veure com tenien, com construïen aquella gent. Que bonic que era el mossèn que va estar l'altre dia aquí, diu, això sembla talment una ermita, una capella, no? És una cosa molt bonica. Bueno, jo us convido a tots, jo crec que tots els que heu estat aquests dies a les inauguracions, que hem fet 3 inauguracions perquè no donàvem abast amb tanta gent que érem, i la veritat és que tothom ha sortit molt content i molt satisfet de la visita.
Anem ara al següent pis, que també ens hi espera una gran sorpresa, Frederic, si no m'equivoco, i jo també he quedat molt bocabadada del bonic que és aquest pis. I és que en aquest pis hi ha el primer museu d'Europa dedicat a Marilyn Monroe. Frederic, segur que jo t'ho he preguntat, però com que jo no ho sé, t'ho preguntaré. Aquesta passió per Marilyn Monroe, d'on ve? Passió, admiració...
Mira, només els que ens esteu sentint segur que amb la veu heu notat la diferència de reverberància que hi havia fa un momentet a l'escala i que fa en aquest moment que estem aquí dintre la Marilyn. I dic això perquè només amb aquesta diferència de so ja podeu notar que aquí algú es produeix. Quan entres aquí unes cortines vermelles que et donen pas a entrar en aquesta altra, és com una mica com somiar, no? Jo dic que aquí estem una mica a Hollywood, tot i que encara seguim a Sant Cugat, però estem una mica a Hollywood. Aquesta gran passió de la Marilyn que em preguntes tu em ve de fa molt de temps. Mira, jo sóc un enamorat de la figura femenina, he nascut, com deia abans, amb la vena de la meva família artística, i la figura femenina ha sigut la que m'ha portat a pintar i a fer moltes altres coses, no? I amb aquesta recerca de buscar la model perfecta vaig descobrir la Marilyn. I, evidentment, hagués pogut ser una altra, no vaig tindre cap reparo de cap mena, simplement que considero que és la millor.
Frederic, l'objecte més preuat que tens en aquesta vitrina de la Marilyn, l'has posat o és tan preuat que l'has guardat?
No, és veritat, aquí hi ha moltes peces importants. Jo ara, mira, per no deixar una i parlar de l'altra, diré que no et parlaré de cap en concret, però sí que convido a tots els que vingueu a que podreu recrear-vos-a, perquè a part de veure la biblioteca més important del món sobre les llibres del Marilyn Monroe, que hi ha gairebé 2.000 volúmens, a part de veure que veureu tota la biblioteca aquesta, que abans tenia a casa i ara ho tenim aquí al museu, podreu gaudir d'una visita, jo crec que agradable, perquè hem posat objectes que, a través dels quals ens apropen a la figura de la Marilyn, i objectes possiblement el seu telèfon, un ventilador, objectes com, no sé, com el seu magnetofon que tenia quan gravava la seva veu per sentir-se després i millorar el cant que feia servir, les cançons que cantava, vamos, a les pel·lícules, els guants que va fer servir a la pel·lícula Los caballeros prefieren rubias. En tantes coses podríem afegir que no vull deixar mancat, per tant, ho deixem aquí.
I tant, i que vinguin els santcugatencs a veure-ho, perquè cal dir que sembla que d'un pis a un altre apareguem a un altre món. I rapidíssimament, Frederic, ens n'anem a l'últim pis on hi ha una exposició del llegat que han deixat els germans Cabanes a Libau sobre, diguéssim, el seu llegat artístic, fotogràfic i bé, i d'altres vessants que ells també treballaven i tocaven. Rapidíssimament, Frederic, que se'ns acaba el temps.
Pues sí, estem en el lloc que, evidentment, que cal donar-li un èmfasi especial, perquè els Cabanes a Libau van ser la família pionera artísticament parlant de Sant Cugat. Quan Sant Cugat era un poble molt petit, ells van ser molt emprendedors, molt dinàmics, amb molta il·lusió també, segur que m'assemblo amb ells també, i van ser uns cracs, vull dir, com ara es diu, no? Fundadors dels bastoners de Sant Cugat, fundadors de diversos grups d'intel·lectuals, d'escriptors, de grups de ciclistes, aviam, parlem de tantes coses que se'm fa un difícil que m'ho preguntis això mirant el rellotge, perquè jo és que això és apassionant, heu de vindre aquí, i sobretot una cosa important, els que vingueu, sapigueu que a partir de demà dia 21 estarà obert al públic, avui encara està tancat, us esperem a tots. L'entrada val 4 euros, és un preu risori per el que veureu aquí. Són 2 hores agradables de veure de tot, digui 2 hores anant ràpid. El que vulgui estar 3, 4, podrà estar el temps que vulgui. Fem horari de museu, vol dir que la gent que pot entrar pot estar estona i estona perquè no tanquem al migdia.
Frederic, ens acomiadem. Moltes gràcies.
Sant Cugat a fons.